Molt bona tarda a totes i tots. Anem a començar el plenari del mes de maig, però abans de començar voldria excusar la regidora Lídia Saura i expressar-li el condol, crec que per part de tota la corporació, a ella i als familiars per la pèrdua que han tingut avui mateix. Dit això, anem a començar la sessió plenària. En el primer punt de l'ordre del dia, aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta del ple ordinari número 5/2026, de data 28 d'abril del 2026. Si algú té alguna cosa a afegir, ho donaríem per aprovat. El segon punt, aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta del ple extraordinari número 6/2026, de data 5 de maig del 2026, el mateix, ho donem per aprovat. Seguim en l'àrea d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana. Tercer punt de l'ordre del dia, autoritzar, si s'escau, la compatibilitat de la senyora Mònica Munné Baix per realitzar una activitat privada.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, estimar la sol·licitud presentada per la senyora Mònica Munné Valls i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per poder desenvolupar activitats de netejadora per compte propi en un futur que no interfereixen en l'exercici de les seves funcions com a netejadora ni en l'horari que té assignat i sempre fora del seu horari laboral. Segon, establir que la present declaració té caràcter específic per al treball ressenyat. En conseqüència, una vegada cessi l'activitat, el benefici haurà de comunicar-ho al servei de personal. Tercer, determinar que aquesta autorització no suposa cap modificació de la jornada ni de l'horari del treball de la interessada, que quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball dins del sector públic. Quart, recordar que el desenvolupament de l'activitat compatible no podrà perjudicar el deure de residència, assistència a lloc de treball ni suposar endarreriment, negligència o descuit en el desenvolupament de les funcions públiques. Les faltes que se'n deriven seran qualificades i sancionades d'acord amb la legislació aplicable i l'autorització de compatibilitat quedarà automàticament revocada si la conducta és qualificada com a falta greu o molt greu. I per últim, notificar aquests acords a la persona interessada i comunicar-ho al registre de personal, al cap accidental dels serveis municipals, a la directora de la llar d'infants municipals, la Caramella, al regidor de l'àrea i a l'àrea de personal d'aquest ajuntament.
Moltes gràcies. Si hi ha una intervenció, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors i públic que ens acompanyen. Lligat al punt que ve ara, sempre hem aprovat totes les compatibilitats i en aquesta també ho farem. Només comentar pel fet que és una netejadora. Des del grup de Movem hem pogut veure que el conjunt de netejadores que tenim al nostre ajuntament últimament estan una mica esgotades perquè es veu que hi ha hagut baixes o estan suplint altres persones i manifesten aquest fet de que possiblement ens hauríem de plantejar com a ajuntament poder ampliar el grup de netejadores de l'Ajuntament perquè s'estan esgotant i això ens pot suposar que potser arribi algú més a tindre alguna baixa per sobreesforç i volíem aprofitar que es parla avui del tema de netejadores per poder-ho comunicar, que ens hauríem de revisar per veure si podem ampliar aquesta plantilla. Gràcies.
Moltes gràcies. Com a cap de personal, no em consta aquesta demanda, vostè té, en aquest cas té més informació que jo, sí que és cert que hi ha baixes, s'intenten suplir sempre que hi hagi borsa i s'intenta fer les borses sempre que és necessari, tot i que no sempre tenim la gent que voldríem a les borses perquè moltes vegades se queda una persona o dos, a vegades són gent que ja està treballant a la mateixa casa. Però bueno, l'objectiu és que tothom tingui la feina que ha de fer. Se va fer una reestructuració de feina que sembla ser que està funcionant, la distribució entre els llocs de treball i com actuen les netejadores, però, com dic, és una cosa que la secretària li pot confirmar, que l'interès és que sempre hi hagi borsa perquè quan hi hagi una baixa l'endemà mateix se pugui suplir, però per desgràcia moltes vegades no passa perquè traiem la borsa i es queda una persona o dos que està ja suplint a una baixa i són consecutives. I és un problema que no té l'Ajuntament, sinó que tenim totes les administracions, per desgràcia. Sí, secretària.
Que la majoria de persones que es presenten a les bosses són persones que actualment ja estan prestant els serveis, per tant sí que es traen bosses, però al final resulten inoperatives perquè només se presenta gent que ja està treballant.
Sí, som conscients de que les borses de vegades s'esgoten i més en aquestes situacions la gent necessita una feina estable i a vegades no és tan fàcil cobrir-les. Però és per això, si cal, com a cap de personal pot parlar en el sector a veure com ho estan vivint elles, perquè el que ens transmeten és això, aquesta angoixa de que hi ha diferents baixes, s'estan cobrint unes a les altres, llavors fa que no arriben i potser és això, de cara a uns pressupostos futurs podríem pensar en ampliar plantilles si des d'intervenció se'ns permet. Gràcies.
Així ho farem. Passem a la votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Seguim pel quart punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la compatibilitat del senyor Álvaro Cid Gas per a realitzar activitat privada.
Vale. La proposta seria en els mateixos termes, també està dictaminada favorablement i seria estimar la sol·licitud presentada pel senyor Álvaro Cid Gas i en conseqüència declarar la compatibilitat per poder desenvolupar activitats d'agricultor o leicultor com a autònom en horari de 8 a 13 hores de dilluns a divendres i no interferint en l'exercici de les seves funcions com a conserge municipal i sempre fora del seu horari laboral.
Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguim al cinquè punt de l'ordre del dia. Acceptar, si s'escau, la donació efectuada per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, la Sareb, com tothom coneixem, de la finca registral número 7066 del Registre de Propietat número 3 de Tortosa a favor de l'Ajuntament de Roquetes.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, acceptar la donació efectuada per Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària S.A. Sareb mitjançant instància de data 12 de març de 2026 de la finca registral número 7066 del Registre de la Propietat número 3 de Tortosa, segons la descripció que consta a la proposta. En segon lloc, establir que la donació de la finca registral número 7066 és acceptada amb les càrregues i servituds existents descrites a l'apartat anterior, subrogant-se aquest Ajuntament en els drets i obligacions derivats de la mateixa en els termes previstos a l'informe de l'arquitecte municipal anexat a la present proposta. Tercer, requeria el propietari per procedir al lliurament formal del bé, objecte de cessió, mitjançant la signatura de la corresponent escritura pública de donació, sent en càrrec d'aquesta administració les despeses que es derivin d'aquest otorgament. Quart, procedir a la realització de l'oportuna inscripció a l'inventari municipal de béns i al registre de la propietat i cinquè, notificar l'acceptació a l'entitat donant, moment en el qual es perfeccionarà aquesta donació.
Moltes gràcies. El punt que portem a aprovació va a plenari pel fet de que hi ha una petita càrrega, que és l'existència d'un pou comunitari que aquesta finca té i per això s'ha de portar a plenari. Sí, té una intervenció, senyor Beltrán.
Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Bé, tenim una bona notícia i per tant ho hem de celebrar, que és la donació per part de la Sareb de la finca que avui passa a formar part del patrimoni públic. Nosaltres, i de fet ja farem les preguntes perquè suposem que és una qüestió tècnica, el tema de la finca en qüestió, entesa com un sòl, que passa a ser un sòl públic i que està qualificat per a equipaments i dotacions. I nosaltres aquí no sabem, perquè no tenim massa clar, si es permeten tots els usos que a nosaltres ens agradaria, com per exemple el de l'habitatge. En tot cas, el que farem, perquè segons hem pogut consultar l'article 95 del POUM, el tema de l'habitatge en sòl dotacional, entenem que hi ha experiències que sí, però experiències que no, i depenent de qui és el promotor o de quina és la situació en la que aquell sòl se li ha de donar ús i utilitat pública. Per tant, res més. Votarem a favor, felicitar-nos tots i gràcies.
Moltes gràcies. Suposo que en els propers dies els tècnics se faran les valoracions oportunes, però sí que hem de deixar clar que està en una zona que prèviament, sigui la dotació que sigui, s'ha d'urbanitzar. I a partir d'aquí no vol dir que demà ja poguéssim fer qualsevol cosa, però bueno, com bé he dit, és una bona notícia que tot allò que els bancs van prendre ho retornen a la ciutadania. Dit això, passem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies i si els sembla, bueno, si els sembla no i si no també, en el següent punt sortiré del debat i m'abstindré del debat i de la votació. I donaré la paraula a la primera tinent d'alcalde.
Bona tarda a tots i totes. Bueno, en este cas assumeixo la presidència de la sessió. Passarem a fer el punt número 6, que ratificar, si s'escau, el decret d'alcaldia número 26/000789 de 19 de maig de 2026, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre i el Copate per execució de les actuacions del projecte Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Bé, els faré només 500. Ai, perdona.
Aquesta proposta va ser dictaminada també favorablement i per això es proposa al ple l'adopció del següent acord. Ratificar el decret d'alcaldia número 2026-789 de data 19 de maig de 2026 pel qual s'aprova el conveni de col·laboració amb el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l'Ebre, COPATE, per a l'execució de les actuacions del projecte Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
Vale, perdona, secretària, que... Val, doncs si els sembla, els faré 5 cèntims perquè es pugui entendre el motiu d'este conveni. El Copate gestiona un pla de sostenibilitat turística en destí i presenta el projecte pel que acabem de llegir. És una actuació de dins d'aquest projecte que en aquest conveni perquè per un import de 17.000 euros que consisteix en la millora de la senyalització del tram que comprèn entre el pavelló municipal i la rotonda de la biosfera la via verda, per la via verda a la Vall de Safran, val? I llavors l'Ocopate n'executa l'obra i queda en propietat l'Ajuntament d'esta obra. Al final és senyalitzar-ho, saben tots que la pintura viària bueno, pues, té els seus costos i al final el que fa l'Ocopate pues, és fer esta intervenció i que a nosaltres ens millora aquest tram passa per dintre de la nostra ciutat. Si tenen alguna pregunta o algo... Senyor Poi, té la paraula.
Gràcies. No sé com d'emblar, senyora alcaldessa, no hi puc dir ara. Me quedo això és novedós. Vale. Pues senyora regidora, gràcies. Bé, des de moment, és un tema que bastant recurrent, que havíem demanat bastant, millorar la seguretat del pas de la via verda als trams de Roquetes. Com bé ha explicat la regidora, serà des del pavelló fins a la rotonda de biosfera la que senyalitzarà i que això guanyarà més seguretat a tots aquells ciclistes, sobretot que passen per aquella zona. És per això que ho votarem a favor i sobretot el que vam insistir en després en converses dintre de les sessions de comissions, el fet de que estem a l'aguait de que la senyalització doncs, sigui visible i que es pugui reforçar perquè estem orgullosos de que qui passa per allí se sent ben indicat. Gràcies.
Vale, moltes gràcies. Alguna paraula més? Passarem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat. Se reincorpora el senyor alcalde el punt dia següent, 7.
Moltes gràcies. Seguim el 7è punt de l'ordre del dia. A aprovar, si s'escau, la moció per exigir al Govern de l'Estat el finançament de les competències sobrevingudes i el respecte de l'autonomia local presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana.
Aquesta moció es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, denunciar l'actitud del Govern de l'Estat per la imposició de càrregues administratives i burocràtiques derivades del procés de regularització d'immigrants sense haver dotat els ajuntaments de recursos tècnics ni econòmics suficients. Segons exigir el govern del PSOE, la transferència immediata de fons extraordinaris per compensar les despeses del temps invertit, material i reorganització de serveis que l'Ajuntament de Roquetes ha hagut d'assumir per fer front a tasques que són competència estatal. Tercer, reclamar el cessament de la pràctica sistemàtica de derivar competències cap als ens locals sense el seu corresponent finançament, posant fi al menyspreu cap a l'autonomia municipal i la salut laboral dels treballadors públics locals. Quart, instar el Govern de l'Estat a una actualització urgent del model de finançament local per tal que les aportacions estatals s'ajustin a la realitat de les necessitats i demandes creixents de la ciutadania i no a les urgències polítiques del Govern de Torn de Madrid. I cinquè, traslladar aquests acords a la Presidència del Govern d'Espanya, al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i a la Federació de Municipis de Catalunya, així com a l'Associació Catalana de Municipis.
Moltes gràcies per defensar la moció. Donar la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Siscolla.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, ja ho ha exposat abastament i clarament la senyora secretària. I pel que fa a la regularització, evidentment que estem a favor. Per què? Perquè la major part és gent que ja estava aquí. Per tant, ja feia usos dels diferents serveis que poden atendre a qualsevol persona que visqui aquí a Catalunya i en concret a Roquetes. Però, clar, tot el tema administratiu de la regularització, això implica una feina i una càrrega administrativa brutal. Per exemple, aquí a Roquetes, això ens ha implicat tindre alguns dels dies, una bona part dels dies, 5 persones implicades en la regularització. Clar, 2 baix i 3 dalt. Això vol dir que has de parar màquines i derivar-ho i derivar coses o tancar-les i no fer-les i esperar-te o contractar un servei fora per a que et pugui fer la gestió. Claro, i això qui ho paga? No? Pues bueno, ho paguen els ajuntaments. Claro, arriba un punt en què dius, home, si resulta que el de dalt encomana la feina i a més una feina ingent de documentació de gent que es ve a empadronar, gent que ve a buscar certificats, gent que el fa, ha de vindre no una vegada, una altra, perquè de papers d'administració ja ho sabem tots, ne demana molts, no, moltíssims, pues claro, paralitza l'administració pública. En este cas, l'Ajuntament de Roquetes, sabem que tenim ja la plantilla justa pel que fa al desenvolupament normal, a més, afegeix aquesta càrrega, aquesta sobrecàrrega administrativa que fa que paralitza, pues, el que he dit abans, el funcionament de la casa. Per tant, d'aquí que presentem aquesta moció, per a que en el moment que algú de dalt, en aquest cas és l'Estat, però també aviso para navegantes, també per a la Generalitat, si els ocorreix alguna il·luminació perquè ho facin els ajuntaments, que dotiguen o bé de personal o que dotiguen també de la part econòmica per a poder fer una contractació i buscar gent per a poder fer aquests serveis.
Moltes gràcies. Obrirem un torn d'intervencions. Senyor Poll, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, pel que fa al contingut de la moció, com bé ha dit el senyor Oller, trobo que la discussió no va pel tema de la regularització, crec que els partits d'Esquerra en aquesta taula ens entendríem en la necessitat de regularització d'aquestes persones, sobretot persones que a dia d'avui o a hores d'ara encara deuen estar recollint cireres per algun camp i que era necessària. Fora d'això, del que parla la moció, volem tocar dos temes. Per un costat, entenem la demanda que es fa de que a més competències, més recursos. I personalment, jo com a docent entenc que és la reclamació que estem fent ara. Si hem de fer més feina, si necessitem més recursos, no només econòmics, sinó també físics. I en aquest apartat estem molt d'acord en tot el que ha dit el senyor Oller. Si s'ha de reclamar que les institucions superiors o administracions superiors, al moment que necessiten que les administracions inferiors facin tasques, se'ls ha de dotar en el personal perquè si no es pot fer. El que passa que també entenem, si ens posem al seu lloc, que això fàcil i barato, sobretot barato, no és ser, perquè tots els recursos, siguin econòmics o siguin personals, comporten molts diners i molta despesa. Dintre d'això, veiem un altre aspecte dintre d'aquesta moció que ens parla de denunciar l'actitud del govern de l'Estat. El govern de l'Estat, format pel PSOE, com diu la moció, en l'acompanyament del grup de Sumar, però també en el suport d'Esquerra Republicana perquè funcioni aquest govern, si no, no estarien governant. Jo entenc que des d'aquest Ajuntament, que governa Esquerra Republicana, també es fa aquesta pressió perquè això es tira endavant i que quan tornen a fer coses d'aquestes les facin millor i no de cop i volta inundien els ajuntaments. Però hem de pensar que també ho he viscut, de que és algo normalitzat en quant a un exemple que també ha dit el senyor Oller, la Generalitat. Al Consell Comarcal se li va delegar les competències per gestionar els ajuts de menjador escolar, on cada any se van ampliar els barems perquè pugui afectar més gent. La Generalitat de Catalunya no va dotar de més personal. Al Consell Comarcal del Baix Ebre hi ha una administrativa d'ensenyament, una, que al moment que arriba l'època de poder fer les ajudes, s'ha d'incrementar treballant la tècnica, afegint altres tècnics d'altres àrees per poder donar resposta i gràcies a Déu, des de fa 3 anys cap aquí s'ha pogut optimitzar per via informàtica per ja no veure aquestes cues de gent fent aquestes accions. És per això que és un exemple de molts que administracions superiors quan tiren endavant alguna proposta veiem que col·lapsen les altres administracions inferiors. Però és per aquest motiu que ens veiem entre un costat i l'altre, des de Movem ens mostrarem en abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Beltran, representant del PSC.
Gràcies, alcalde, regidores i regidors. Ho explico abans de començar. Nosaltres des del grup municipal socialista vam fer un intent de poder acordar la part de la moció. El que passa és que se mos va dir que traure un punt dels acords era desnaturalitzar la moció. Jo també així ho entenc i per tant del tot respectable. Això sí, jo crec que hauríem d'entrar una mica al nucli del que vol dir esta moció i del que és el que ens està explicant en aquest moment l'equip de govern, el grup d'Esquerra Republicana. És a dir, el 16 d'abril, fa poc més d'un mes, el BOE va publicar un real decret que modificava la llei d'estrangeria I, per tant, aquesta norma té per objectiu donar resposta a una realitat social que és la que és, i ara hem parlat, tothom n'està d'acord, que és que permetre que les persones estrangeres amb vincles aquí i en una situació irregular puguin accedir a una autorització de residència per circumstàncies excepcionals. Això ja s'ha fet a 3 vegades, no és nou ni s'inventa la sopa d'all. I és un arrelament per circumstàncies excepcionals, una regularització per circumstàncies excepcionals que els permet exercir el seu dret, com per exemple la residència i el treball. La part grossa d'aquesta població afectada pel Real Decret són aquelles persones en situació administrativa irregular que es troben en territori espanyol, i el decret marca una data, que és l'1 de gener del 2026. És a dir, tot aquell que no es trobés en territori espanyol abans de l'1 de gener del 2026 ja no hi pot entrar-hi. I es poden acollir a un permís de residència i feina per circumstàncies excepcionals, complint tota una sèrie de requisits. I entre els requisits a complir, n'hi han de molt fàcils i n'hi han de molt més amplis, però hi ha lo del treball, haver treballat o estar en intenció de treballar, conviure en la seva unitat familiar o acreditar una situació de vulnerabilitat a banda de la residència ja acreditada al territori. El termini se va iniciar el 16 d'abril i s'acaba el 30 de juny. Per tant, és un termini prou ampli per a que aquestes 500.000 persones que es veuen afectades de tot l'Estat puguen presentar la seva documentació. Des del passat 30 d'abril, a la comarca del Baix Ebre, els ajuntaments han de tramitar, en aquells casos que sigui possible, un històric del padró. Ja he dit que no és l'única manera d'acreditar en la residència. I després el que es fa és la derivació al Consell Comarcal del Baix Ebre, que, com molt bé ha dit el portaveu de Movem, és a on se mancomunen els serveis socials de la comarca. Tràmits administratius extraordinaris que realitza l'Ajuntament de Roquetes. Estic parlant de tràmits extraordinaris, de faena sobrevinguda, que no es faigui en antelació. De l'Ajuntament de Roquetes en aquesta regularització extraordinària, cap, ni un. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà en fa l'atenció, atén les consultes i les sol·licituds, els certificats, l'històric, l'individual, lo de convivència. Exactament igual que sempre. Atén a les persones, les assessora, les acompanya, exactament que tots els dies, de cada dia, en esta casa. Que els primers dies hi va haver una presència més nombrosa de l'habitual? Sí, a Roquetes i a l'Ejido, a tot arreu. Però va ser una feina sobrevinguda que en els dies se va anar regulant i es va anar compensant. Que aquesta afluència al Baix Ebre ja s'ha normalitzat? També, perquè després dels primers dies tot ha tornat a la calma. Tant és així que el dia 13 de maig se declaren 750 persones ateses a tota la comarca, excepte Tortosa. Tortosa no compta perquè és una població de més de 20.000 habitants i, per tant, compta i disposa dels seus propis serveis socials. Durant les 3 primeres setmanes de tensió i sense cues, almenys al Consell Comarcal, després dels primers dies, amb una atenció mitjana de 20 persones al dia, quan els primers dies se va arribar a atendre a un volum que podia anar entre les 130 i les 160 persones, però que això va durar com a 2 o 3 dies, com a molt. Dono aquestes dades perquè qui les dona, qui dona aquesta informació, és el president del Consell Comarcal, és el senyor Antoni Gilabert. Per tant, entenc que és una font fiable de la que tothom en podem refiar, no? I donar-la com a bona i com a vàlida. Si aquestes 750 persones ateses a tota la comarca les dividim pels 13 municipis de la comarca i excloem Tortosa, el resultat que ens surt són 58 persones per municipi. I fem una altra cosa per a acabar-ho d'afinar, Agafem i aquest coeficient el podem multiplicar per 3 a Deltebre, perquè tenen 15.000 habitants, i el multipliquem per 2 a Roquetes i a l'Amella perquè en tenen entre els 8 i els 9.000, bueno, 7.000 i pico a l'Amella, però és igual. I per una qüestió de pes demogràfic. I ens sortiran un total de 115 persones ateses a l'Ajuntament entre setmanes. Estic parlant hasta mitjan del mes de maig. Jo des d'aquí faig l'esforç per la implicació i la dedicació dels professionals d'esta casa, però entenent que esta sobrevinguda de feina va ser certa durant els primers dies, però que després la cosa se va anar com sempre, regulant, estabilitzant i compensant. I ara anem a la segona part de la moció, que és la queixa sobre els recursos. L'Estat a Roquetes ha transferit l'any 2026 2.721.350 euros en 76 cèntims, que és la participació dels tributs de l'Estat. I del capítol de personal de l'any 2025 s'ha executat un 92%. Per tant, tenim diners i marge de l'any passat per encara seguir contractant gent si la necessitem com a suport temporal per a una situació molt concreta i molt delimitada. I en quant a la Generalitat, per a dir que ningú mos passa recursos ni ningú mos diu res, dir-li que la Generalitat ha tramès 1 milió d'euros a les entitats locals per a cobrir la contractació temporal de personal. Concretament, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha rebut 6.000 euros, en números redons, 5.700 i pico, que es dediquen a reforçar el servei. I la gent pot dir, i per què el Consell Comarcal sí i l'Ajuntament no? Pues perquè tenim les funcions mancomunades, perquè tenim els serveis mancomunats i les ajudes van allí on se presten els serveis. En aquest cas, el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per tant, jo aquí, al final, evidentment, els he de fer un prec, que és abandonar aquest victimisme. I els ho demano, per favor, surtin de la seva zona de confort, treballen, gestionen, complisquen en aquelles responsabilitats que els pertoquen, que jo no les he triat, que és un marc competencial que hem acordat entre tots democràticament. I una última cosa per acabar, que sí que em sona algo este tipus d'emoció. Estos relats victimistes i queixosos a l'hora de destinar recursos a una atenció i a un perfil de ciutadà que per a segons quines opcions polítiques és una despesa insostenible i que això no passaria, no passaria segons a quins llocs i segons en quines persones ho dediquéssim. Jo ho dic perquè ja està bé el tema de l'emoció, el tema de no tenim recursos, el tema de no ho podem atendre, però ojo, perquè hi ha tot un altre relat que és molt més perillós de cara al que anem a fer, i hem tingut exemples aquí a Roquetes no fa massa dies en això. Ja veuran, i fico l'exemple, com aquest estiu no es tensionarà res. Ni les festes, ni la vuelta, ni l'eclipsi mos tensionarà cap servei, ni cap recurs humà, ni cap pressupost, res del món. Però això sí, quan parlem de persones vulnerables, persones que necessiten drets i persones que no tenen recursos per obtindre'ls per la seva via i pels seus recursos, comencem a fer segons quins discursos i segons quin to. I a mi me sona a un to de prioritat nacional. Jo els demanaria que, per favor, obviéssim tot això i donéssim pas. El vot dels socialistes, evidentment, serà en contra.
Moltes gràcies per tancar el debat. Dona la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana.
Gràcies, senyor alcalde. Menys mal que l'Ajuntament de Roquetes no es treballa. Menys mal. Perquè la meva pregunta és, quants dies ha vingut vostè aquí pel matí a veure quanta gent hi havia per al tema del padró, regularització, documentació, etc. Quants de dies? Quants de dies? Sí, no, no, quants?
Me deixa contestar?
No, sí, sí.
Gràcies, senyor Llé.
Però la contesta ha de ser breu perquè tinc la paraula jo.
Pues pregunto, prefereixo parlar després per al·lusió.
No, no, a veure, si no, no acabarem mai.
Per al·lusions, gràcies.
Tancarà l'alcalde.
Senyor
Llé, sí. Clar, li pregunto això perquè clar, sembla que aquí les dues persones que estan aquí baix estiguin assentades sense fer res. Quan se passen des de les 9 del matí a les 2 contínuament allí davant de la pantalla informant, necessiteu això, necessiteu tal cosa, necessiteu tal altra. Ara pugeu dalt. Dalt se'ls demana un paper, se'ls demana un altre. No se'ls demana perquè se'ls obliga. Per tant, el de dalt ha sigut de bojos. De bojos. I hem regularitzat la situació ara que és d'un dia per a l'altre. Però aquestes 3 setmanes anteriors no té nom el que ha passat. No té nom. Clar, si resulta que ens van dient de que aquí l'Ajuntament pues, no es treballa, pues, que sàpiga que hi ha una persona de la casa, que estava també en això, que ha hagut d'agafar la baixa per depressió perquè no podia aguantar el volum de feina que tenia. Vale? No, i justament no és una persona que estigui sempre de baixa. Clar, quan diem les coses les diem en raó de fet. No ens inventem, no anem a llegir el BOE a veure què ens diu el BOE i quines competències tenim. A nosaltres la demagogia ens sobra. A nosaltres veiem els fets, el treball i el dia a dia. I els fets, el treball i el dia a dia és constant la gent que hem arribat a tindre i la regularització que ens ha representat a nivell municipal. De parar màquines per a derivar gent cap a altres coses. S'ha parat secretaria, s'ha parat cultura, s'ha parat padró, els padronaments ordinaris per tirar això endavant. Claro, aquí baix, les persones que estaven fent l'atenció, les dues persones, la de registre, s'ha hagut de deixar bona part del registre per fer això. Home, per favor, no mos vinguin en la sopa de duros. Per això li pregunto, quants de dies ha vingut aquí a veure això? Quants? I ho sabrà. Ha parlat en un, ha parlat en l'altre, ha parlat en la gent afectada, en tots els funcionaris que portaven això? Me sembla que no. Claro, llavors sembla que nosaltres aquí mos anem queixant. Mos queixem en raó.
Cosa que vostès, aquí la demagogia, li dic, li surt molt barata vindre al plenari o a la comissió i s'ha acabat. Res més.
Si vol, per al·lusions, sigui breu i tanquem el debat.
Gràcies, senyor alcalde, regidors i regidors. Vostè sap on treballo jo, senyor Olla?
M'és igual, jo a l'Ajuntament de Roquetes també cobro cada
mes. Vostè sap on treballo jo, senyor Olla?
M'és igual,
vale. Cobro cada mes. És a dir, jo sóc un educador social dels serveis socials de la Milla. A mi no m'ha d'explicar com ha anat aquest procediment o com està anant aquest procediment de regulació, perquè d'altres coses no, però d'això vostè a mi no m'ha de dir res. Per tant, li demano una mica de prudència a l'hora de fer segons quines afirmacions que jo considero gratuïtes. A banda d'això, només vull dir-los una cosa. Jo torno a insistir en el concepte del victimisme. I torno a insistir, i ho tinc claríssim. Deixen de banda este victimisme que és estèril, que només genera frustració, que així no anem a cap lloc, que vostès mai en la vida han negociat i han gestionat un pressupost com el que tenen avui, ni les ajudes de les administracions superiors que tenen avui 14 milions d'euros de pressupost municipal. Això, senyora García, ni en els seus temps, ni en els seus temps, vull dir, de cap de les maneres. Per tant, vostès estan aquí dient que hi ha unes administracions superiors que damunt de que els manen faena no els doten del recurs recursos que necessiten. És fals. Mai en la vida vostès han tingut tants de recursos per a gestionar i després vostès faiguen el que creuen que han de fer. Jo entenc que la condició de víctima mos dona a tots capacitat de discutir del que volguéssim, perquè a una víctima ni se li pot discutir, ni se li pot portar la contrària, i al final, quan fas això, l'únic que fas és la doble victimització, perquè damunt de que la víctima pobra ja rep una injustícia, damunt tu encara li estàs retraent que el que està dient no s'adequa prou a la realitat. Mire, al grup municipal socialista aquestes coses no ens faran callar ni ens faran retrocedir en els nostres posicionaments. Jo l'únic que els dic és que aquest procediment de regulació, com ja s'ha fet, me penso que són 5 o 6 vegades anteriorment, s'ha de fer perquè s'ha d'atendre a una població en la que tenim en condicions vulnerables i que per tant han de poder exercir els seus drets de ciutadania. I a partir d'aquí, el que els demano és menys victimismes i que vostès vagin passant de la protesta a la proposta. Gràcies.
Sí, senyor Ollé, tanque el debat.
Sí, no, per acabar, només dir que vostè cada final de mes cobra i la feina que havia de fer aquí, de vindre aquí, agafar, verificar què és el que s'està fent i després contrastar amb el que diu a la moció, seria de jutjat de guàrdia que ho fes, i no ho fa.
Dit tot això, portem una moció per exigir, podem tindre molts de participació dels tributs de l'Estat, però en cap punt de l'acord a l'hora de tindre'ls ficava que servirien per a aquesta regularització. I el que estem demanant és que si ens donen una feina extra, tinguéssim un finançament extra. Sí. Només això. Dit això, vaig ser a votació. Vots a favor. Abstencions.
Perdona, senyora secretària. M'he equivocat en el vot.
Tornem a repetir, no hi ha problema. Vots a favor. Perdona. Abstencions. I vots en contra.
S'aprova per majoria amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Junts, el vot en contra del PSC i l'abstenció de Movem.
Seguim en l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes. Informo que el punt 8è i el punt 9è són relatius, necessiten un de l'altre. El 8è és aprovar, si s'escau, la declaració de les obres de canvi de tancaments del pavelló astronòmic i l'Observatori de l'Ebre d'especial interès i utilitat municipal per a concórrer en circumstàncies culturals divulgatives.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar les obres sol·licitades per la Fundació de l'Observatori de l'Ebre que consisteixen en canvi de tancaments, portes i finestres del pavelló astronòmic dins del recinte de l'Observatori de l'Ebre en un expedient de llicència 71/2025 al carrer Observatori 3A d'aquesta població com a obres d'especial interès i utilitat social i municipal en atenció a les circumstàncies culturals i divulgatives i d'utilitat pública que concorren i segon notificar el present acord l'interessat i comunicar-ho als departaments d'intervenció i tresorer.
Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, passem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
El 9è punt de l'ordre del dia aprovar, si s'escau, la declaració de les obres de manteniment i consolidació de l'Observatori de l'Ebre d'especial interès i utilitat municipal per concórrer en circumstàncies culturals i divulgatives.
Aquesta proposta també es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar les obres sol·licitades també per la Fundació de l'Observatori de l'Ebre que consisteixen en reconstrucció d'una part d'un mur que ha cedit per les pluges dins del recinte de l'Observatori de l'Ebre. La llicència d'obres és la 87/2026, també el carrer carrer Observatori 3A d'aquesta població com a obres d'especial interès i utilitat social i municipal en atenció a les circumstàncies culturals i divulgatives i d'utilitat pública que hi concorren. I segon, notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho als departaments d'intervenció i tresoreria.
Moltes gràcies. Abans de fer esta aprovació, que és igual que l'anterior, sí que, i ho faré sempre, que portéssim estos punts i que sóc conscient de que properament ne portarem molts. Vull que digui constància que una vegada més l'Ajuntament de Roquetes està al costat, en este cas de l'Observatori de l'Ebre, que no en som titulars, sí que estem al patronat, però no en som titulars, i que en totes aquelles actuacions que l'Observatori de l'Ebre faci saben que tindran aquestes bonificacions en totes les taxes i tot el que es pugui fer per part de l'Ajuntament. Per què dic això? Perquè anteriorment s'ha portat a aprovació un punt, que jo he tingut que sortir de plenari, d'un PSTD que s'ha estat gestionant al territori i que, com a president del COPATE, m'ha sobtat i molt veure com hi ha municipis on el COPATE fa actuacions per al propi municipi, actuacions, estem parlant de no 17.000 euros com si era Roquetes, de més de 500.000 d'euros i quantitats d'esta categoria, i que els ajuntaments tinguen, perdoneu que ho digui així, la barra de fer pagar el permís d'obres, en aquest cas al COPATE. Vull que quedi constància perquè ho trobo una injustícia molt i molt gran, que aquelles administracions que vinguin a fer actuacions al nostre municipi, que queden al nostre municipi, que tinguéssim la barra, perdoneu que ho digui així, de que es faci pagar este permís d'obra. Mentre aquest equip de govern estigui, se portarà al plenari les vegades que sigui, i que estic convençut que en breu serà moltes, totes les bonificacions que siguin necessàries, en aquest cas, per a l'Observatori de l'Ebre. Dit això, passarem a votació. Vots a favor. Senyor Poix, si vol, sí.
Gràcies, senyor alcalde. Pues li vull agrair el que acaba de dir. Jo crec que a vegades aquí a l'Ajuntament tenim la costum de que les coses donem sobrevingudes, no? de que ja es fa, no? I que a vegades sembla que no es faci res, i es fa molt en aquest sentit. Tal com ha dit, en el tema d'abans de la Via Verda, com el tema de l'Observatori, jo crec que és molt positiu que tot el consistori vagi a una en la millora de la població, despolititzant, perquè com ja hem vist, ja tenim mocions per a poder-nos barallar políticament sobre la concepció que té cadascú de l'Estat o del govern. Però està molt bé que una vegada més, senyor alcalde, i li agraeixo que hagi pogut explicar a la gent de la població què és el que s'està fent, per què es fa i per què Roquetes fem això d'aquesta manera. Gràcies.
Moltes gràcies, li agraeixo les paraules. Es fa principalment perquè l'Observatori és un bé i serà un bé molt gran per a la nostra ciutat i per a tot el territori, i crec que és de rebut estar al costat, en aquest cas, del que és l'Observatori de l'Ebre, per a que pugui créixer, pugui millorar i arreglar totes aquelles coses que són necessàries. Dit això, passarem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Seguim en l'àrea d'Educació, Memòria Democràtica, Cultura i Festes. El desè punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la moció pel pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius, presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana.
Aquesta moció es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern de la Generalitat a retirar el pla pilot de presència estructural de cossos policials dins dels centres educatius. Segons, instar el govern de la Generalitat a prioritzar un model de prevenció basat en l'enfortiment de recursos educatius i socials amb la incorporació progressiva d'educadors socials, psicòlegs i orientadors als centres, el desplegament generalitzat de programes d'educació socioemocional i de pràctiques de justícia restaurativa, el desenvolupament de programes de mentoria per a l'alumnat en risc i la universalització. Tercer, instar el govern de la Generalitat a reforçar els plans educatius d'entorn com a eina clau del treball comunitari. Quart, reafirmar que l'escola ha de ser un espai educatiu, no un espai de control, i que les polítiques públiques que vulguin reduir els conflictes de manera real i sostinguda han de posar més educació, més comunitat i més oportunitats al centre de l'acció pública. Cinquè, traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Conselleria d'Educació i Formació Professional i a la d'Interior i Seguretat Ciutadana.
Moltes gràcies per defensar la moció. Dono paraula al senyor Siscolla.
Gràcies. Bé, presentem aquesta moció perquè en el moment en què vam sentir aquesta notícia és allò que dius, com? Estem al 2026 i a Catalunya? O estem al 2026 als Estats Units? És allò que dius, com pot ser que hagin de ficar policia als centres educatius? I per què ho dic, això? Home, doncs ho dic perquè sé que el Departament d'Educació està portant a terme en formació al professorat, als equips directius i a tot el que és el PAS dels centres educatius, al personal administratiu i de serveis, unes formacions que es diuen formacions en mediació, formacions en pràctiques restauratives, projectes de convivència, en la qual s'està fent unes mesures preventives del conflicte als centres educatius i de mediació en el cas que s'hagi produït el conflicte. I això què provoca? Pues provoca que els conflictes pràcticament desapareixen. Clar, que et surti el departament i que et digui que et posarà Mossos d'Esquadra als centres educatius és carregar-se la política educativa del mateix departament d'educació. La meva pregunta és que entre la senyora Parlon i la senyora Niubon no es parlen, que una no sap el que fa una i l'altra no sap el que fa l'altra, o què està passant aquí? Clar, això què crea? Home, jo sóc pare o mare d'un xiquet o d'una xiqueta que m'està estudiant en un centre públic d'educació i em diuen que van a ficar Mossos i em penso que mon fill no va a l'escola o a l'institut, va al Bronx. Claro, això crea una falsa alarma de que els centres educatius són un desgavell i que hi ha violència per tot arreu, gabinets, i que es maten d'uns als altres, que sembla una cosa que digues però mos han vingut l'enteniment o què? Per tant, considerem que aquesta mesura és d'allò del més descabellat possible i que deixem els docents fer la feina de docents i deixem a la policia a fer la seva feina de policia i, per tant, la policia està bé que vagi als centres educatius a fer educació vial, a parlar sobre el problema de les xarxes, etc., que és el que ja va fent i que, per tant, ho fa molt ben fet, però a nivell de dissuasió policial dins d'un centre educatiu és la cosa més inversemblant que puguis arribar a imaginar. I mireu si és inversemblant que això no es va fer en temps de Franco. Clar, dius, com estem? Per tant, presentem aquesta moció per dir que este pla pilot que volen fer, que hagi sigut, esperem, allò, la il·luminació d'algú de que estava, no sé, pensant en no sé què, i que això se retire i que deixen els centres educatius i els docents en el que es demana que els docents tinguin el sentit d'autoritat que els pertoca i que els deixen fent ells, que ells saben com, en aquest cas, parlar amb famílies, parlar amb els alumnes i gestionar el conflicte. Perquè, per cert, quantes vegades ha sortit als mitjans de comunicació d'apunyalaments, baralles entre professorat i alumnat als centres educatius? Jo, per sort o per desgràcia, estic dins del Departament d'Educació i no he sentit cap vegada. I sobta, sobta això. Per tant, per això presentem aquesta moció.
Moltes gràcies. Dona la paraula a la senyora Sant Romà, representant de Junts.
Bona tarda, alcalde, regidor, regidores i gent que ens escolta. La convivència als centres educatius és un repte real que necessita respostes serioses, consensuades i, sobretot, educatives. Des de Junts creiem que l'escola ha de continuar essent un espai de confiança, inclusió i oportunitats, no un espai de control. Per això, considerem que abans d'introduir presència policial estable als centres, cal reforçar els recursos educatius i socials. Més educadors socials, més orientadors, més suports emocionals i més eines de mediació i prevenció, que en bona part és el que demana la comunitat educativa. Aprofitem també per reiterar el nostre suport a les mobilitzacions i accions impulsades per la comunitat educativa. Dit això, també pensem que una mesura d'aquest abast requeria més informació, més planificació i més participació de la comunitat educativa, especialment dels equips docents. D'altra banda, defensem reforçar els plans educatius d'entorn i apostar per polítiques preventives i comunitàries que treballin les causes dels conflictes i ajuden a millorar la convivència de manera real i sostinguda. Per tot això l'exposat, el nostre vot serà favorable a la moció. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Poll, representant de Movem, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, diuen que la sort o la fortuna és estar al lloc correcte en el moment que toca. Creiem des de Movem que el pla pilot no està al moment que toca. És a dir, això s'hagués pogut treballar d'una altra manera, millor, i que en el moment actual de vagues del sector educatiu, que està tot molt tensionat, no tocava, no tocava. El que s'està demanant és reforçar els centres amb més integradors socials, amb més vetlladors, amb més mestres o professors d'educació especial, és a dir, amb molt més acompanyament per a viure aquestes situacions que moltes vegades deriven a fer cap als Mossos. El senyor Lledia, com pot ser que haguéssim de posar agents de seguretat als centres educatius? Va sortir la notícia de que dels 14 centres que va començar el pla pilot, 4 van decidir sortir-se'n, però hi ha 10 que no han decidit sortir-se'n. I ens fa pensar que qui no ha decidit sortir-se'n és perquè veu alguna necessitat. És per això que considerem des de Movem que el que hauríem de fer és traslladar l'oportunitat als centres a qui se'ls ha assignat a que valoren si realment necessiten aquest servei o no, perquè crec que som coneixedors de que hi ha centres, i parlem de secundària, a nivell de Catalunya, que poden arribar a ser molt, molt, molt conflictius. I no ens enganyéssim en que aquests Mossos no van a fer cap contenció, separació, no. La feina que han de fer és com a primer recurs. Per què? Perquè els docents acaben sent el primer contacte en la realitat de moltes famílies a través dels infants. I no estem preparats per solucionar segons què. Llavors, que hi puguin haver persones autoritzades, persones que tinguin més autoritat, perquè se mos ha tret l'autoritat completament, com diu el senyor Oller, se mos ha tret l'autoritat als docents, que pugui haver algú que en un moment donat pugui saber, preguntar què podem fer en aquest moment en això, perquè la burocràcia no faci que quan s'actue ja ho haguem de patir, ho haguem de penalitzar perquè no ha anat com volíem, no sé. És per aquest motiu que des del grup de Movem votarem en abstenció en aquesta moció del pla pilot. Esperem a veure en endavant, a veure què pot passar, a veure aquests dos centres què volen dir, però reclamant. Per què no votem en contra? Perquè el que se reclama és dotar els centres del que se necessita, d'educació. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Beltrán, representant del PSC.
Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. A nosaltres, des del grup municipal socialista, ens agradaria començar la intervenció matisant una mica el titular de la moció, perquè el grup republicà cada vegada que porta una moció al plenari per a fer d'oposició al govern empra titulars que són sensacionalistes, és a dir, aquells titulars que nosaltres entenem com a premsa groga. El pla és un pla pilot que vol enfortir la convivència escolar, i així es diu, en cap cas és una militarització dels centres educatius, que d'alguna manera, i després de les paraules del portaveu del senyor Lle, semblava com anàvem cap a centres educatius militaritzats, en els arcs detectors de metalls a l'entrada i en tota aquella gent de xalecos i armes llargues a la porta, demanant la documentació a tots els alumnes. Jo sí que li demanaria, senyor Lle, una mica més d'esforç i de rigor en la comprensió lectora, perquè és que al final mos acabarà suspenent PISA altra vegada. I mira, en el tema de la moció, i passaré molt per damunt de la part expositiva, perquè crec que aquí ja s'ha comentat, però sí que a nosaltres mos estranya i mos sobta d'entrada com un pla pilot temporal, experimental i revisable en els continguts que s'anuncien, vostès l'acaben convertint en un recurs estructural, permanent i universal. Un pla pilot és de tot excepte una mesura permanent i estructural. És una prova que es fa, s'avalua i després se decideix si allò tira endavant o no tira endavant. I si anem al moll de l'os de la moció, si anem a la proposta en ella mateixa, sí que hem de transmetre a la gent tota la informació, destriant allò que pot ser més palla del que és veritablement important i trobar elements explicatius que un cop analitzats sí que han de ser la base del raonament i del posicionament, com a mínim, del grup municipal socialista a l'hora d'emetre el vot. No és un pla pilot de presència estable de policies als centres. És una proposta en l'àmbit de la prevenció i la mediació que pretén impulsar un model col·laboratiu de convivència compatible perfectament amb les intervencions de personal no docent que ja estan a les escoles. Ja tenim educadors, ja tenim integradors, ja tenim psicòlegs, ja tenim gent de salut, ja tenim gent que fa activitats extraescolars o que fa activitats esportives al mig del pati. Ja tenim personal que són recursos comunitaris que aprofitem en el dia a dia dels centres acadèmics. Per tant, no n'hem de destriar ni n'hem d'excloure cap, ni un. Aquesta és una mesura, i això ha de ser, trobo que s'ha de dir, i és molt important a l'hora de valorar-ho, reclamada pels equips directius i els claustres dels centres, totalment voluntària, temporal, avaluable i revisable, ni integral, ni estructural, ni estable. Per tant, aquells centres on els equips directius i els seus claustres han demanat i han fet evident que hi ha problemes de convivència, són aquells que ho han demanat. I, evidentment, alguns, en les pressions dels claustres, en les pressions de la comunitat educativa, se n'han tirat atràs. No passa res, els que siguin avant tiraran avant. Se considera aquest pla una evolució lògica, i això els que tenen més anys potser sí que ho sabran, dels agents tutors existents des d'inicis de segle a molts de municipis de Catalunya en funcions i tasques tan repressives com la prevenció de l'absentisme, l'assetjament o la mediació en conflictes dins i fora de l'escola. Tortosa, que és una ciutat en alcaldessa republicana, és un exemple de bones pràctiques en centres d'alta complexitat. I jo recordo, de més, que un dels educadors que va ser en el seu dia pioner i que va ser un dels que va redactar un pla de prevenció de l'absentisme a Tortosa quan jo era molt jove i començava a treballar, és un educador d'aquí Roquetes, dels històrics de tota la vida, on la policia local i on els Mossos d'Esquadra tenien tota la càrrega de responsabilitat en la prevenció de l'absentisme a les escoles i als centres, sobretot en aquells de més alta complexitat, ja dic, a Tortosa. L'escola o institut, com a centres educatius, disposen d'un entorn que és i ha de ser educatiu, en recursos comunitaris, ja ho he dit, i hem d'aprofitar tot allò que tenim de manera comunitària perquè també s'hi ha d'implementar a l'escola. I d'aquesta manera, ho torno a repetir, intervenen agents de la salut, de drets socials, d'agents de l'ordre, de serveis esportius, etc. Una dada que és important perquè tothom la sàpiga. El 2022 l'OCDE va fer una enquesta, va valorar 15 de 22 sistemes educatius a Europa. 15 de 22 dels que va avaluar en el seu dia declaren col·laboracions entre centres educatius i forces de l'ordre, en diferents intensitats i de diferents maneres, però les forces de l'ordre estan col·laborant als sistemes educatius de tota Europa. I deixem dir-los una altra cosa, perquè és més important encara, i trobo que el senyor Poy ho ha nombrat. L'enquesta de convivència de l'any 2023 a Catalunya, és una enquesta de l'ICID sobre convivència i seguretat ciutadana, declara i dona com a dades que un 64% dels alumnes declaren patir violència a l'escola i un 84% considera que tenen companys o companyes dins els centres que en algun moment l'han patit. Crec que no són dades per a prendre així la lleugera i per a pensar que no passa res i per a pensar que no hem d'actuar preventivament damunt d'una realitat que ens reclama responsabilitat a tots. I una altra cosa més per a tranquil·litzar a pares, a mares, a alumnes, a membres de la comunitat educativa preocupats per allò que pot ser la mala propaganda en uns moments de tensió dins el sector educatiu. Els agents de mediació i prevenció en cap cas substitueixen el personal COCOVE, en este personal de la coeducació, de la convivència i del benestar que ja està dins els centres. Educadores, integradors. Això sí, són agents de mediació en una intervenció que pot tindre continuïtat dins i fora de l'escola. I jo crec que aquí està l'arrel de l'èxit i està la clau de l'èxit d'això. En tot aquell personal que pot intervindre a l'escola, però que a la vegada pot intervindre fora de l'escola en un entorn més comunitari. Perquè hem de tindre clar que tot allò que envolta els centres educatius acaba impactant dins els centres educatius en la convivència dels alumnes en el dia a dia. Per tant, i a manera de resum, sí al pla pilot per a la convivència escolar, sí a l'ús de recursos comunitaris, sí a una escola lliure de violència, sí a l'escolta dels equips directius i docents, que són els que més coneixen els seus centres i que per això demanen recursos a l'administració, i sí a reafirmar la qualitat i els valors democràtics del nostre sistema educatiu, els professionals que ho possibiliten i la comunitat educativa, tota que els acompanya. Gràcies. El nostre vot, evidentment, serà en contra de la moció.
Moltes gràcies. Per a tancar la moció, donar la paraula al senyor Ollé.
Gràcies, senyor alcalde. Hosti, entre que sóc dropo i que no sé llegir, em sembla que m'hauré de dedicar a buscar cartons pels carrers. Perquè, va, clar, les afirmacions que fa el senyor Beltrán, sembla jo. Que, bueno, què hi farem? Ja aniré a escola. Ja dependrem algo. No? Ja tot ho farem, com aquell que dia. Però, clar, a mi em sobta que justifiquen l'injustificable, però bueno, cadascú allà en el seu tarannà i allò les sigles que representen. Igual que el grup de Movem, ens abstenim. Vostè la setmana passada anava amb el jersei groc. Vostè sap que la policia s'està infiltrant a les assemblees del jersei groc? Ui, tant! Tot és policia. Enfoqueu-ho com vulgui. Per tant, quan tu poses la policia dins d'un centre educatiu en qüestió, en aquest cas, de vigilància i observació, tens un problema com a societat. Tens un problema. Això no ho va fer ni el PP, senyors. No ho va fer ni el PP. Si ho hagués fet el PP, què haguessin dit vostès que són tan d'esquerres? Oh, no, està ben fet. Està ben fet. Sí? Bueno, allà vostès, en la seva consciència, nosaltres des del grup d'Esquerra, això ho tenim clar, això és intolerable, perquè des dels centres educatius ja estan les figures corresponsables perquè això se pugui tirar endavant i evitar situacions de violència. A més, El portaveu del grup socialista ha parlat perquè el projecte de convivència, el projecte de convivència, que són 254 pàgines, en cap moment fica que la convivència la podran garantir la policia. Enlloc! Enlloc! Per tant, vagin dient i vagin parlant, vagin, però la realitat és tossuda. No hi ha cap lloc dels documents interns de centre dels centres educatius que parle que l'autoritat final, en aquest cas, per a que hi hagi convivència al centre, ho hagi de fer la policia. No ho fica per cap puesto. Allà vostès, en el seu plantejament, uns a favor, uns en contra, i els altres s'abstenen, ja s'ho faran. El que sí que voldria acabar, ja, perquè així m'ho riurem tots una mica, i diríem, a l'estil d'aquí, allò que diuen abans, a l'estil del terreno, diu, ara que vostès hi emanen, ho fan en ganes i alegria, infiltrant-se agents de paisà i els col·legis policia. No passaven en temps de Franco esta descortesia. I vos ompliu tothom la boca de democràcia constitucional. I això és una vergonya més gran que una catedral. Entre Brimos i policia és la Generalitat actual.
Moltes gràcies, se nota d'on ve el senyor Oller. En un momentet mos ha fet portar la sang, mos ha fet un verset. Dit tot això... Ah, sí, senyor Boy, però no l'havia dit, eh? No, que no l'havia dit.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Oller, lo que nosaltres votem en abstenció, i vull per explicar-li, va lligat en la samarreta groga, en el fet de que vostè sabrà que està al Departament d'Ensenyament, des de fa uns cursos cap aquí, els docents hemos fet unes reunions per explicar una cosa que es diu el REBA, que cada vegada que hi ha alguna incidència que podem detectar el professorat, que torno a dir, no estem preparats per investigar les famílies, què passa, com passa i per què passa. Doncs s'ha creat unes plataformes per a crear més burocràcia, perquè tot s'ha de registrar, i s'ha de registrar, i s'ha d'esperar, i que s'aprove, i a veure què es fa, i a veure què passa. A nivell de Terres de l'Ebre no hi ha cap d'estos 10 instituts implicats en el tema del pla pilot que mos afecte, això està a altres zones. Per això insistim, creiem que estos 10 que estan al pla pilot i que si no s'han sortit és perquè han acceptat, que puguen fer valoració de si els ha servit o no els ha servit, perquè sembla que, com ha dit el senyor Beltrán, això està fet per aprovar-ho, per a veure i per a veure si dona solucions. I jo li dic com a docent, que la Generalitat me doni solucions, governe qui governe, en les necessitats que tenim ara, segurament que algunes sortiran bé i algunes sortiran malament. Igual que s'han posat pantalles i se n'han tret i s'han ficat ventiladors i es volen ficar aires acondicionats i es van fent coses del que es pot i sigui el color que sigui, perquè quan li parlo d'educació me dona igual que estigui governant. Donem-li temps a veure com funciona. No és ficar un policia a la porta, que de vegades n'hi ha professionals de l'educació que els toca fer este paper, i no parlo molt a lluny, perquè fa poc vam anar a visitar les portes obertes d'un institut que explicava que a l'hora al pati té que haver un docent la porta al lavabo i fent que la gent deixa el que porta els butxaques fora abans d'entrar al lavabo. Creu vostè que als docents li toca fer això? Li toca fer la pedagogia, explicar-los que això no s'ha de fer. Però esta vigilància, que també dic, no estan assignats per a fer això, sinó un paper molt menor que en un principi sembla que sigui per restar burocràcia i que per això mos fiquem la samarreta groga. Gràcies.
Senyor Beltrán.
Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Jo, senyor Oller, només li mano una cosa. En quant a les posicions del grup municipal socialista són de sobreconegudes i que, per tant, no hi ha cap mena de problema. Jo el que sí que li demanaria és que anés a vostè a explicar a aquests equips directius i claustres d'aquests instituts que han demanat al Departament d'Educació que, per favor, los dotessa de recursos en aquest pla de convivència, i que anés a vostè a dir-los que són uns insolidaris, uns franquistes, uns feixistes, els seus companys, eh? Sobretot els seus companys ho ha de fer això. És a dir, a mi no cal que m'ho digui, que jo ja la sé la història aquesta. Vostè vaig als seus companys i els diu que són uns filofeixistes, uns franquistes, uns reaccionaris... Bueno, i una cosa que, és, que ha de ser molt important, és a dir, allò que ha de fer el departament... A banda de tindre una política educativa i seguir les seues directrius, és escoltar activament els seus docents i els seus directors. I jo crec que este pla pilot de col·laboració per a la convivència el que intenta serà fer això. I mira, Jo no faré cap fandanguillo d'activista detrás de la pancarta. El que sí que diré, i sé que això se li atribuïix a l'obra del Quixot i no és així, però sí que li recordaré la màxima. Ladran, luego cabalgamos, amigo Sancho. Moltes gràcies.
Senyor Uller, si vol tanque i ja mos deixem estar els versets i sí, anem a la feina.
Anem a la feina perquè en este cas senzillament acabarem dient de que l'any passat vaig estar a l'Institut de la Mina tot un dia, conflictivitat, zero. Vaig estar 2 anys a l'Institut al B9, no sé si el sona, al B9, últimament surt molt pels mitjans de comunicació, vaig estar 2 cursos al B9. Conflictivitat, zero. Evidentment que tenen els seus punts de conflictivitat, però parlant la gent s'entén, i ni teníem ni Mossos, ni apps, ni res. Clar, davant d'això, a mi que m'ensenyen algun document del Departament d'Educació que fica que anirà la policia a fer servei d'ordre. Mentre això no existís, què? Jo continuo dient el mateix. No fa falta. Hi ha altres mesures dissuasòries en la qual, ja us dic, la policia fa la seva feina en altres tasques que són atribuïbles pel que fa a nivell de, bueno, del que havíem dit, de tasques educatives, també tasques de prevenció del tema de radicalismes, però després anar a custodiar vàters, i no sé què més m'has dit, allò de apaga i vámonos, apaga i vámonos.
Dit això, passarem a votació. Vots a favor, abstencions i vots en contra.
S'aprova per majoria amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Junts, el vot en contra del PSC i l'abstenció de Movem.
Seguim en el control dels òrgans de govern. Doncs, donar compte de les actes de Junta de Govern Local, la número 13/2026 de data 21 d'abril del 2026, la número 14/2026 de data 28 d'abril del 2026, la número 15/2026 de data 5 de maig i de la número 16/2026 de data 19 de maig. Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 614 al número 822 del 2026. Mocions de control no li consten a aquesta presidència. Si tenen algun prec o alguna pregunta... Senyor... Té la paraula.
Bona tarda, senyor alcalde, regidors. La nostra pregunta és si l'equip de govern té la previsió de ficar algun punt lila de cara a aquestes festes per a aquest estiu. Gràcies.
Jo li trasllado la pregunta. El seu govern té alguna previsió de tornar a traure la subvenció d'igualtat que fa 2 anys que mos promet i que no arriba i que serveix, entre altres coses, per a financiar els punts lila?
Jo contesto. Jo espero que aquesta subvenció arribi, però per a previndre no hem d'esperar la subvenció de la Generalitat.
Tornem al mateix de l'altre punt. Algú ha de pagar. Algú ha de pagar perquè aquesta subvenció se va crear, diria que un 70%, l'anterior govern de la Generalitat, que apostava molt per polítiques d'igualtat, lo d'ara s'omplir la boca, però de moment la subvenció ni està ni se l'espera, quan estava als pressupostos. El 70% de la subvenció estava pensada per a això, per a previndre en els punts lila. Fa 2 anys que, i recordo, vam ser dels municipis en més subvenció de tot el país, i fa 2 anys que estem esperant-la. La regidora té una memòria preparada xulíssima, que tan pront sortirà, no dubte que al mateix moment s'enviarà en seguida per a veure si tenim la sort de poder tindre almenys la mateixa quantitat que vam tindre fa 3 anys. Dit això, si no hi ha res més, donaríem el ple per acabar i ens veiem al proper ple del mes de juny, passat Sant Joan, me penso. Sí?
Si era ordinari.
Si era ordinari, en principi. Si no hi ha cap cosa greu. Sí. Si no hi ha cap cosa urgent, si era ordinari. I fins aquí el plenari d'avui. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos i fins a la propera.